Aquesta tardor fa 50 anys d'un fet que ha passat a la història contemporània de Catalunya: la detenció de 113 membres de l'Assemblea de Catalunya. Aquesta reunió de totes les forces antifranquistes catalanes va començar a treballar juntes per acabar amb la dictadura i iniciar una transició cap a la democràcia. El 7 de novembre de 1971 es va formalitzar l'assemblea al convent de Sant Agustí de Barcelona, però dos anys més tard la policia franquista es va assabentar d'aquestes trobades clandestines i va detenir 113 de les 150 persones que hi havia dins la parròquia de Maria Mitjancera el 28 d'octubre de 1973. Entre aquests 113 detinguts hi havia alguns santcugatencs i un d'ells està als estudis de Cugat Mèdia en aquests moments. Jordi Parés, benvingut.
Gràcies, ben trobat.
Què hi feia vostè el 28 d'octubre de 1973 a la parròquia de Maria Mitjancera?
Bé, jo estava allà com a representant dels enginyers, dels enginyers joves. Jo era secretari en aquell moment de la Junta del Govern del Col·legi d'Enginyers i havíem format un grup de joves on hi havia molta gent progressista que estava preocupada per la situació, pel moment polític, i que van tenir com a una molt bona resposta a la crida que va fer la taula de les forces polítiques de Catalunya de crear una assemblea molt àmplia, una gran diferència amb el que és avui en dia la dita Assemblea de Catalunya. Aleshores va ser un moviment que de partits polítics va passar a molts sectors socials, no? Llavors, col·legis professionals hi eren molts representats, hi havia molts sindicats, moviments de veïnals, hi havia associacions de veïns i molta gent a les comarques. O sigui, l'assemblea va tenir un gran èxit perquè realment suposo que responia a una necessitat del moment, tot i sent clandestina, es va realment estendre com taca d'oli. Efectivament, la formació l'any 71 al convent de Sant Agustí, en el qual jo hi vaig estar, va ser un fet emocionantíssim. No sé si coneixes la història, però...
Una miqueta, però no massa.
Bueno, ens vam començar a trobar a partir de primera hora, a les misses de 7, entràvem en un grup, ens quedàvem a dintre, i quan la gent sortia de la missa, nosaltres ens conduïen cap a uns dependències de Sant Agustí. Uh-huh. I així fins a les dues.
Vostè era catòlic en aquell moment?
No.
No. Per tant, s'havia de fer passar, no?
Sí. I aleshores, bueno, a les dues es va tancar les portes de l'església, van baixar tots a l'església i allà es va fer l'assemblea que va presidir l'Andreu Abelló. Bueno, va ser molt, molt emocionant.
Uh-huh. Emocionant. Ara, quan mira en perspectiva, no? Potser no, en aquell moment, ja pel que explica, va ser emocionant, ja ho va notar. Però amb la perspectiva del temps, la sensació de dir, jo hi era, no? Jo vaig ser allà, en aquest moment històric, deu ser molt gratificant, no?
Sí, és gratificant, sí, efectivament. Efectivament és gratificant i, bueno, penses que és el teu gra de sorra en el que ha representat la lluita antifranquista i els moviments d'oposició al règim, etc. Sí, el gra de sorra.
Uh-huh. Vostè hi era en representant del Col·legi d'Enginyers, per tant, no hi anava en representació de cap partit polític. Vostè tenia alguna filiació política en aquell moment?
Sí, jo pertanyia al PSUC. Uh-huh. Feia temps que jo vaig entrar al PSUC l'any 67, ja havia acabat la carrera, ja era enginyer, i de fet la meva representació no era en tant que membre del PSUC, que era un militant més, sinó com a secretari de la Junta del Col·legi.
Segur que ha tingut l'ocasió de veure la seva fitxa policial d'aquell dia, no?
Sí.
S'ha publicat, etc. Sí. Jo l'he consultat ara fa una estona i allà posa: no pertenece a ninguna organización política.
Home, esclar, havia de dir troles. Evidentment, jo vaig anar allà a parlar de no sé quina encíclica era, la que ens van dir que era la consigna. Quan anàvem a una reunió d'aquesta hi havia una consigna. Si passa alguna cosa, hem anat a parlar de... I en aquell cas em sembla que va ser la Rerum Novarum, no sé, una de les últimes encícliques papals. I jo no em vaig sortir del guió.
Molt bé.
Tampoc he de dir que no em van posar la mà a sobre, eh? O sigui, va ser un interrogatori relativament curt i... Mm-hmm. No el recordo amb especial problema, vaja.
Li volia preguntar precisament per això. És a dir, el van detenir en aquell moment, però no va passar alguna nit al calabós, no va anar a presó ni res, va ser una detenció?
O no, i tant, que vam anar a presó.
Ah, d'acord. Doncs què va suposar?
Bueno, va suposar... Primer sortir manillat, que també ja és impressionant. Uh-huh. Precisament vaig sortir manillat amb el degà del Col·legi d'Aparelladors. Per casualitat, perquè estàvem sentats junts i ens van manillar junts, anàvem de dos en dos. Ens van portar els galossos de Via Laietana i allà vam estar-hi, crec que dues nits. Ara em fa dubtar, no sé si ve una o dues nits. El principal problema va ser que la gent sapigués, que es va saber de seguida, que hi havia hagut la detenció, i avisant a les nostres famílies i a l'entorn on nosaltres ens movíem per si hi havia que amagar o fer desaparèixer algun paperot, que sempre hi havia paperots a casa. La veritat és que això va ser a l'inici, ens van portar després al jutjat, i del jutjat a la Model. Ja vaig estar un mes a la Model.
Un mes a la Model.
Un mes a la Model, jo, que no tenia antecedents. Els que tenien antecedents van estar-hi dos mesos. I amb la mala sort que els hi va enganxar la voladura del Carrero. Uh-huh. O sigui, el segon mes va ser com l'atemptat d'ETA que es va encarregar Carrero Blanco, que va ser un moment d'una certa tensió i pànic a dintre de la presó. Jo ja estava fora. I aleshores la nostra feina des de fora va ser anar-los a visitar i dir, no passa res, està tot controlat, tingueu tranquil·litat. Mm-hmm. En fi, el que sabíem.
Clar. Abans em deia que en l'interrogatori no li van posar la mà a sobre, però quan, en aquella època, quan un l'enviaven a Via Laietana, no sabia mai què podia passar, no?
Ah, no, evidentment, sí, sí. No, dir que m'ho vaig passar bé a Via Laietana, no, perquè vaig tenir molts mals de caps, estàvem sort que estàvem, clar, en les presons de sota, bueno, en les cel·les de sota, doncs hi havia molta gent coneguda, Pere Portavella, hi havia el Carles Santos, hi havia el Soler Barberà, hi havia gent que ja tenien potser més experiència que nosaltres mateixos, que érem els jovenets allà, i ells van mantenir molt bé la moral. El Guti mateix, Antoni Gutiérrez Díaz, estava a la cel·la del costat, i quan vaig baixar, no sé com ho sabia, però em va dir, no, ho has fet molt bé. No sé com ho sabia, però jo em baixava de l'interrogatori i ell ja sabia que que no havia cantat, diguem-ne, que no havia dit res. Va.
Molt bé. Ara, què va suposar l'Assemblea de Catalunya en aquell moment? És a dir, tot i que es va decapitar, per entendre's, no?, amb aquella detenció, però va seguir viva la flama, no? És a dir, no van poder aturar, no?, el que significava allò.
Home, significava això, intentar coordinar tots els moviments que feien alguna cosa arreu de Catalunya. I la gràcia d'aquesta detenció, si és que té alguna gràcia, és que vam poder fer dintre de la presó el que no ens deixaven fer a fora. Perquè en la presó estàvem 90 dels 113. Els altres eren les dones que estaven a la presó de dones. O sigui, encara no hi havia paritat en aquell moment. I en el pati cada dia fèiem reunions de l'assemblea. O sigui, ens reuníem en el pati de la presó i fèiem reunions de l'assemblea, fèiem la universitat, cadascú explicava la seva història, en fi, les anècdotes viscudes, i donant continuïtat, diguem-ne, a l'actuació política. Vam tenir moltíssima, per mi sorprenent, moltíssima solidaritat des de fora. Uh-huh. Ens rebíem cada dia rebíem cartes, no sé de qui venien, ni estaven signades, gent que espontàniament devien tirar la nostra llista i ens anaven enviant cartes, menjar, begudes, al Col·legi d'Enginyers, per exemple, no només a nosaltres, no només als enginyers, sinó a tots 113, ens enviaven aigua embotellada, perquè no tinguessin que prendre l'aigua de la xeta, diguem-ne, que era a Barcelona, ja sabeu que l'aigua no tenia massa bon gust. Doncs el col·legi va fer-se càrrec d'això, però de part d'això les famílies i moltíssima gent anònima que ens enviava coses. O sigui, és un fet que sempre explico perquè és real, que nosaltres, jo amb els 30 dies aproximadament que vaig estar allà dintre, ni un sol dia vaig menjar ronjo. En la cel·la teníem de tot. I ens convidàvem els uns als altres. L'experiència de presó no és una experiència trista ni, ni tremabunda, en absolut.
Això era en part perquè estem parlant del 73, que ja,
ja estàvem,
estàvem a la recta final.
A la recta final.
O sigui, ells ho sabien, no?, també, que això ja s'estava acabant, no?
Jo crec que sí, perquè hi havia un, bueno, un cert fair play, diguem-ne. També és veritat que hi havia tots els que després van ser políticament gent representativa, des dels que t'he dit, el Toni Gutiérrez, però també hi havia el Carles Rovira, hi havia el Raimon Nubiols, hi havia, bueno, hi havia representants de tots els partits polítics.
Jordi Carbonell, el Portavella.
Jordi Carbonell, exactament. O sigui, va ser una atenció on hi havia moltes personalitats, a part de gent com jo, que no teníem cap representació política, teníem una feina, diguem-ne, professional i teníem, a més, un cert àmbit de treball social o sociològic, digui-li com vulguis, col·legi professional, però, a més, hi havia molts líders polítics que després han sigut diputats i han sigut... Aquests sí que han tingut càrrec de debò electe.
I li volia preguntar, és a dir, no han volgut o no li han ofert o no li ha interessat fer carrera política després d'allò?
No m'ha interessat, la veritat, no m'ha interessat. No és que no m'interessi la política, m'interessa molt i sempre he seguit els contingents polítics amb delit i amb ganes i participant, però com a ciutadà no... no... Bueno, hi ha un fet que d'alguna manera suposo que almenys per mi era impactant veure que per càrrecs de molta poca interès, molt poca capacitat d'acció política després real, hi havia molts cops de colze. Molts. Aleshores, jo em vaig dedicar a fer d'enginyer i professionalment m'ha anat molt bé, m'he divertit molt a la vida, he estat a molts llocs, he treballat aquí, he treballat a fora...
Doncs ja està, vida plena i ja està. Aquella, una de les coses que més es recorda d'aquella assemblea, no?, és que va posar d'acord diferents forces polítiques en tres eixos que després han fet fortuna, no? És el llibertat, amnistia
i
estatut d'autonomia, que després s'ha cridat a no poques manifestacions a l'inici de la democràcia. Quan llegeix aquell lema, què en pensa? Queda massa lluny o no ho tenim tan lluny?
No ho tenim tan lluny, evidentment que no. El que passa que sí que a mi em dol el que hi hagi com una espècie d'oblit o inclús recriminació, si tu vols, de unes postures que en aquell moment eren, jo crec, que de les màximes que podien obtenir i que ara sembla que era com si haguéssim cedit massa. No es va cedir res. No es va cedir res. I ens jugàvem la presó, ens jugàvem la palissa, ens jugàvem alguna cosa més. Algú hi va deixar-hi la pell. Bueno, esclar, pensa que la famosa Constitució del 79, al costat dels 12 pares de la Constitució, hi havia un despatx on hi havia els militars. I el Fraga sortia i això ho acceptareu o no ho acceptareu? No, no ho acceptarem. És a dir, es va fer el que es va poder. Es va fer el que es va poder i es va poder fins aquí. Algunes coses no s'han tocat. Potser després els representants reals escollits ja democràticament es van quedar frenats. Bueno, sempre hi ha el problema de l'encontre entre els poders fàctics i els poders polítics idealitzats, no? Una cosa és el que es diu i el que es pensa i el que voldries i l'altra cosa és el que es pot fer. Avui en dia jo crec que això està més clar que l'aigua.
Precisament, semblava que l'amnistia era una paraula, no?, que teníem molt antiga, no?, d'això, de fa 50-45 anys, i torna a estar més d'actualitat que mai.
Bueno, sí, per un altre motiu, però sí, evidentment.
Per això et dic, que té alguna comparació en l'amnistia de llavors amb la d'ara?
Home, jo crec que no, perquè l'amnistia que es demanava llavors ja es va aconseguir. La llei d'amnistia va amnistiar, mira, la causa nostra, la causa del top que jo tenia, encara tinc a casa els papers, doncs va quedar amnistiada. O sigui, molta gent que teníem qüestions pendents amb la justícia teòrica, la justícia franquista, doncs vam quedar amnistiats, el qual vol dir que va desaparèixer d'alguna manera el nostre eventual delicte. Ara el tema és igualment una amnistia el que es demana, però el tema per mi és diferent, i la diferència bàsica és que el salt que s'ha fet amb tot el procés i sobretot amb tal com ha anat evolucionant els temes del procés ha estat que hi ha hagut algú que s'ha saltat la legislació que ens havíem donat. Uh-huh. Estatut i Constitució. Que no es pot canviar això així, doncs canviem-ho, però t'ho saltis. Perquè democràticament, si hi ha canals per poder modificar les lleis fonamentals que regeixen dintre del país, has d'apurar aquests canals. I no has de fer el... Bueno, el que estic absolutament en contra és de la via aquesta de la línia unilateral, no sé com en diuen, no?
Sí.
La línia unilateral, esclar, podria ser que tu i jo aquí muntéssim la República de Sant Cugat. No, això no és representatiu de res. Uh-huh. I és veritat que en un moment donat aquí semblava que hi havia a Catalunya un percentatge suficient com per aixecar aquesta bandera, i es va aixecar, però, clar, sense tenir en compte les conseqüències. I d'alguna manera jo crec que es va fer molt malament.
Mm-hmm. Com va viure l'1 d'octubre?
L'octubre el vaig viure, no vaig anar a votar, mm-hmm. però vaig anar a fer guàrdia a les urnes.
A veure, si van a fer guàrdia, però no van a votar, eh?
No vaig votar, però vaig anar a fer guàrdia, perquè una cosa és la repressió, evidentment en contra. L'altra cosa és que jo no estava d'acord amb aquell referèndum, mm-hmm. que em semblava que, d'alguna manera, bueno, podia causar més perjudici que avantatges. Per què? Home, perquè no ha estat reconegut internacionalment, perquè es van fer els tripijocs que vulguis, cosa que inclús per TV3 es va veure. Jo no sé si tu recordes els reportatges que veia TV3, clar, hi havia senyors que anaven amb les urnes amunt i avall, amagant-les. Clar, això és impensable amb un referèndum que tingui la mínima garantia democràtica. No ho sé. Molt bé. Llavors, jo no vaig anar a votar, tenia la filla als Estats Units, en aquell moment, que estava fent un any de treball en allà, que em deia cada dia, però vés a votar, encara que sigui que no, digues, va, vés a votar. Jo, no, escolta'm, jo no vaig a votar un referèndum que crec que ens pot donar no només un resultat que no interessa o que s'interessa, però que tindrà mala fama, sinó que estem trencant la legalitat, la poca legalitat que fins ara hem aconseguit. Uh-huh. Ara, quan vas veure les accions repressives dels guardes civils i dels nois de a por ellos, pues vaig anar amb altres veïns, a més, aquí, a Sant Cugat, davant del poliesportiu, a vigilar que, bueno, a fer barrera per si venien aquí, que no van venir. Mm-hmm. Però vam estar allà, pues, tota la tarda.
Molt bé. Segurament diu molt de la seva manera de pensar que fes això. És a dir, que no, jo no voto perquè no hi crec, però vinc a posar-me d'escut si fa falta.
Bueno, perquè una cosa és la votació i el sentit d'un referèndum, i l'altra cosa és la repressió, mm-hmm. que no tenia cap sentit, cap ni un, mm-hmm. al meu entendre.
Molt bé.
I sobretot amb la duresa i amb la crueltat que es va manifestar.
Està clar. Ara m'explica que aquell 1 d'octubre vostè vivia a Sant Cugat, però aquell 28 d'octubre del 73 no vivia encara a Sant Cugat.
No.
És a dir, no era santcugatenc en aquell moment,
encara, eh? No, encara no.
De Barceloní, de quin barri?
De barri de Gràcia. De Gràcia, exactament.
Molt bé. I després, com és el pas cap a Sant Cugat?
Bueno, perquè un amic meu que ja vivia aquí a Sant Cugat, que ens veiem sovint, encara ens veiem ara, perquè és un dels companys de carrera i gran amic de tota la vida, em va dir, mira, que aquí hi ha un terreny que... Per què no el compres i vens a viure aquí? Molt a prop de casa seva. I, bueno, vam fer aquest pas.
Quin any era això?
Això, doncs... Jo vaig estar aquí vivint des aproximadament... Aproximadament, perquè em falla la... Sé quan vaig marxar, que va ser el 87. Però abans, pues, no sé, podria ser cap a l'any 80.
Cap a l'any 80 ve a viure a Sant Cugat. Mm. I si està, fins al 87.
No, encara és. Ah. Fins ara.
O sigui, fins a...
Fins ara, fins fa 2 anys.
Fins fa 2 anys, molt bé. I ara em deia abans de començar l'entrevista que viu a l'Empordà. Bueno, un perquè... peu aquí, un peu allà, no?
Sí, sí. Visca l'Empordà ara. Sí, en tot aquest període de temps vaig fer una segona residència en Cugat i ara fa dos anys em vaig separar, bueno, es va separar la meva dona i ella es va quedar a la vivenda de Sant Cugat i jo em vaig anar a viure allà dalt.
Molt bé. Perfecte. Doncs moltíssimes gràcies, Jordi Parés, per fer una miqueta de memòria de coses que semblen ara molt llunyanes, però segurament no ho són tant.
No, i sobretot molt viscudes, evidentment.
I viscudes, segur. Ho va viure molt intensament. I com dèiem al principi, no? Aquell granet de sorra en la història d'aquest país, vostè la...
Alguna cosa hi ha contribuït,
la pot portar amb molt d'orgull. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.